Posa't còmode, relaxa't i mira d'oblidar-te per un moment de l'estrès. Tot seguit vull que reflexionem plegats sobre la salut, sobre la feina, sobre la vida. Vull que et concentris en això una estona. De vegades és necessari aturar-se per respirar i poder continuar cap endavant. Comença i ara què? Siempre empezamos este programa diciendo que hablamos de historias bonitas y hoy tenemos una historia especialmente bonita. Tenemos a Sandra Silva Arrieta, quien es veterinaria, investigadora en Canruti, madre de una niña de 12 años con una enfermedad rara y vicepresidenta de la Asociación Española de Grimpatías. Sandra, muy buenas, bienvenida.
Hola Elena, muchas gracias por tenerme en el programa, de verdad te agradezco mucho. Que me tengas hoy aquí y verdaderamente te admiro por esta fantástica labor de tener un programa que justamente se enfoque en lo positivo que hay y no lo negativo que hay en el mundo.
Ay, pues sí, la verdad es que sí. Pero hay muchas historias bonitas, Sandra. La verdad es que estamos rodeados más de lo que nos pensamos, pero es que a veces vamos con ese piloto automático, ¿no? Y no nos damos cuenta de que hay gente muy buena y que hace cosas muy interesantes.
Sí, y que el trabajo en equipo yo creo que es lo más importante pues sí. En cualquier cosa que hagamos, por cualquier cosa que hagamos, sí, sí.
Pues sí, pues sí. Sandra, vamos a empezar por tu historia personal, porque creo que nos va a conducir de forma directa a lo que es ahora esa vicepresidencia de esa Asociación Española de Grimpatías, que evidentemente quiero que me expliques y que nos compartas ese proyecto tan bonito. Dice que eres madre de una niña de 12 años, ¿no? Con una enfermedad rara. Explícanos.
Sí, bueno, tengo dos niñas. La mayor es una niña sana, nunca hubo problema, pero mi hija, la segunda, ya desde muy pequeña sabíamos que había algo que no andaba bien, pero sí. No podíamos exactamente saber qué era. Era una niña muy quejosa, no dormía bien, no comía bien, tenía pero lamentablemente íbamos un poco de médico en médico y nos decían, bueno, es que no se agarra bien el pecho, es que no duerme bien, es que, bueno, el cólico, ¿no? Etcétera, etcétera. Y claro, sí. Conforme va avanzando el tiempo empezamos a ver que la niña no llega a los niveles que debería estar para la edad que tenía. Y claro, tanto insistir, bueno, finalmente terminamos derivados al Hospital San Juan de Déu, que teníamos la suerte además de conocer a una de las doctoras que trabajaba ahí, y ella nos derivó directamente al área de neurología, porque, bueno, le parecía, bueno, que esto era un tema neurológico, ya nos habían dicho una cosa parecida, necesitábamos ver a alguien que supiera o no, nos diera un poco de dirección. Y claro, lo primero que te dicen es, da igual qué enfermedad tenga tu hija, lo que tienes que hacer es estimularla.
¿Esto, con qué edad, Sandra, estamos hablando de esto?
6-7 meses nada más.
Vale.
O sea, muy pronto.
Muy pronto.
Sí, hay niños que a veces pasan mucho más tiempo hasta que los diagnostican también y en esta enfermedad, ya te lo explicaré, pero es una enfermedad que tiene un abanico muy grande de patología. Ajá. y por eso es difícil diagnosticarla porque no se sabe exacto por dónde viene, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el caso nuestro fue empezar todo el periplo esto fue hace más de seis años, entonces, bueno, hace 10 años, mejor claro. dicho, porque entre sí. un hospital y el otro, no sé qué, la derivación no llegó al final no llegamos a ir al hospital hasta que la niña tenía casi 2 años, al uh-huh. Hospital San Juan de Déu. Y es entonces cuando empezamos a tratar de averiguar qué es lo que verdaderamente está pasando con la niña y si llegamos a hacer test genéticos, pero en ese momento los test genéticos eran muy básicos, se podría decir. No los hicimos aquí, los hicimos fuera, porque mi marido es suizo, lo hicimos en Suiza, pero no pudieron encontrar en ese momento nada. Lo que pasa es que íbamos muy pronto. La enfermedad, como enfermedad, se dio a conocer a nivel científico recién en el año 2011.
Wow.
Para entonces ya mi hija tenía, claro, casi, bueno, tenía 2 añitos y pico. Claro. Entonces ha sido más o menos en ese momento que hemos entrado nosotros a San Juan de Déu, y a través de entrar en un grupo que a ella al comienzo lo que perfilaba era que fuera un síndrome de red, que ahora yo creo que es un síndrome bastante conocido porque se mueve mucho la asociación, es una asociación fantástica. Uh-huh. Y bueno, la asociaron a red por un tiempo hasta que, claro, todos los test genéticos de red dieron todos negativos. Bueno, los test de proteínas, bueno, etcétera, como hacen el test para averiguar si es red o no. Entonces tenían que hacer lo que le llaman el exoma humano, o sea, un barrido de todos los genes que se conocen hasta, o sea, de todos los genes del niño y lo que se conoce hasta ahora de enfermedades, y tratar de, ¿no?, parear esto y a ver si encontraban algo que podía sonar como que podía ser la causa de la enfermedad. Y tuvimos mucha suerte que con el equipo con el que estaba en el Hospital San Juan de Déu tenían una beca para ampliar a todas estas niñas, porque la mayoría del síndrome de Rett son niñas, uh-huh, a todas estas niñas sin diagnóstico que tenían el perfil Rett para hacer exámenes de exoma. Y entonces ella entra en este estudio. Tuvimos una colaboración también muy importante con el doctor Manel Estellé, y lograron hacer todo el barrido del genoma de nuestra hija. Y en ese momento es que descubren que hay una mutación, pero claro, no saben en ese momento si la mutación es verdaderamente la causante del problema. Solo saben que es una mutación en un neurotransmisor muy potente en el cerebro, que es el neurorreceptor que justamente está afectado en la enfermedad del Alzheimer, y bueno, necesitan averiguar qué es lo que está pasando. Entonces ahí es cuando el equipo de San Juan de Déu, liderado por la doctora Ángeles García Cazorla, uh-huh, se pone en contacto con un investigador, en ese momento estaba en Bell Beach, el doctor Xavi Altafaj, y es él el que lleva a cabo los estudios a nivel celular para verdaderamente decir sí, o sea, sí parece que esto es lo que está pasando con la niña. Claro, no lo puedes saber nunca a ciencia cierta porque estás haciendo un modelo en células y no es lo mismo que en todo un ser humano, ¿no?
Sí.
Pero por lo menos te da una idea de lo que está pasando. Y gracias a ese estudio al estudio se unió otra doctora, una bioinformática que trabajaba con nosotros también, viendo estructuras de las proteínas y todo lo demás, y se unieron, y es la doctora Mireia Olivella, y al unirse lo que crearon es un equipo que hoy en día se llama el BCN Green Team. Y ellos fueron los que empezaron a tener un poco la idea de lo que estaba pasando y qué se podía hacer al respecto. Y tuvimos mucha suerte porque estando tanto mi marido como yo en el ámbito de la investigación, teníamos contactos con la farmacéutica Esteve y nos proporcionaron inclusive ayuda para tratar de conseguir, a ver si buscábamos algún fármaco que estuviera en fase más o menos avanzada, que uh-huh, ya pudieras darle a un niño o pudieras darle a cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Para poder probar en nuestra hija y que actuara sobre ese neurorreceptor y podría potenciar o ayudarla, ¿no?
Sí.
Y bueno, y al final de todo esto surgió que terminamos haciendo una prueba con se llama un nutriente, es un suplemento alimentario, uh-huh, que ya se había estado dando para otros niños que tenían una enfermedad de deficiencia de serina, que causa unos trastornos bastante graves, sobre todo cuando no se detecta antes del nacimiento, porque ya en útero puedes hacer un cambio brutal. Un niño que tiene esta enfermedad y le dan la serina a la madre antes de parir, el niño sale con muy poca afectación. En cambio, si la madre tiene al niño y nadie se da cuenta y el niño empieza a desarrollarse y se desarrolla mal, puede tener consecuencias de por vida.
Uh-huh.
Entonces, estas son cosas súper importantes. Entonces, lo que hicieron con mi hija es ponerla en una dosis de basada en la dosis que le daban a los niños con la deficiencia de serina para ver si veían una mejora. Ya la serina estaba empezando a ser usada por otros trastornos neurológicos, incluyendo hoy en día el Alzheimer. también lo están dando para la neurodegeneración, que es lo que pasa en las enfermedades de demencia y demás, pero también lo dan ahora para un montón de enfermedades de neurodesarrollo. Y entonces probaron esta medicación, vieron unos cambios positivos, y esto salió en una publicación, primero el año 2017 y luego el año 2019. Y eso, claro, cuando sale el 2017 todavía se conocía poco de la enfermedad, y empezaba ya a agruparse las familias, sobre todo en las redes sociales, etcétera, y a raíz de esa publicación se contactan unas cuantas familias europeas y se contacta con el investigador. Y quieren saber más sobre esto, que si podemos tener una charla, y al final, en 2018, se concreta una charla, una conferencia del GRIN2B, que es específicamente la proteína que tiene afectada a mi hija, o sea, es el gen, se llama GRIN2B, porque los GRIN son una familia de proteínas que forman el neuroreceptor del NMDA, que es el receptor que tienen afectado, y claro, los genes se llaman en general GRIN. Pero es una enfermedad que abarca 7 genes diferentes, de los cuales 4 de ellos sabemos que tienen patología. Los otros todavía desconocemos porque hay muy poca publicación y muy poca información a día de hoy.
Wow, Sandra, estás dándonos, bueno, datos y detalles que la verdad es que es increíble que puedas retener toda esa información. Desde que empezáis todo este periplo, como tú lo has denominado, con ese diagnóstico, el miedo, el agotamiento, la impotencia, la lentitud, supongo que es algo que vivís de una forma como vuestro día a día durante muchos años, ¿no? Y que muchas familias se pueden ver en esa realidad, ¿no?
Yo creo que lo más duro es que sí, o sea, de la de la impotencia y todo lo demás, y como te digo, cuando nosotros recién diagnosticaron a nuestra hija, nos dijeron, oh, sí, estimulación precoz, y lo de la estimulación precoz fue un desastre, porque a día de hoy la estimulación precoz a un niño con una discapacidad severa se la dan una vez por semana. Eso no es suficiente. Claro. Entonces, el resto, los padres se tienen que apañar. Además, nuestra hija era muy quejosa, estaba muy irritable y no se podía hacer nada. Entonces, la mitad de las sesiones estaba en brazos ella porque no quería hacer nada. Y era porque verdaderamente físicamente la niña se sentía mal. Claro, tú vivir con un niño que sabes que le pasa algo y no puedes ayudarlo. O sea, todos nosotros, las que tenemos hijos, sabemos lo que es un niño con cólico, pero imagínate un niño con cólico con 3 veces más de chillido y sin tener una razón ni una ayuda, nada que la pueda ayudar. Entonces esa impotencia yo creo que es lo más duro. Luego tienes el que el médico no sabe, y no sabe y te dice, algunos te dicen, y francamente no te puedo ayudar. No, eso no fue nuestro caso, duro, porque tuvimos la suerte increíble de caer en buenas manos, y buenas manos de un médico que dijo, bueno, aquí no sé cómo voy a hacer, pero vamos a encontrar una manera de ayudar.
Qué bueno.
Lamentablemente a día de hoy todavía vemos mucha gente que se lava las manos y dice, yo no entiendo esta enfermedad, lo siento, no puedo hacer nada por ti. Y no te digo solamente aquí en España, esto ocurre también en Europa, porque tenemos una asociación europea también, de la cual yo también soy parte.
De esa experiencia, Sandra, permíteme, de esa experiencia es, por eso se genera esta asociación, o sea, ¿se crea esta asociación de vuestra experiencia o ya existía anteriormente?
No, a raíz de, bueno, no solamente de mi experiencia, pero la experiencia que hacemos los padres como colectivo.
Que os vais agrupando, ¿no?
Sí, exacto. En mi caso fue primero la Asociación Europea, porque como hicimos este primer encuentro en San Juan de Déu el año 2018, nos conocimos y eran familias de todas partes del mundo, inclusive una familia de Estados Unidos vinieron de Holanda, de Dinamarca, de Finlandia, sí. Entonces era unir fuerzas para tratar de entender esta enfermedad. Luego, a raíz de esta primera conferencia, el investigador que lleva a mi hija, el doctor Altafaj, me comenta que a raíz también de las publicaciones, así como le ha llovido gente de Europa, pues también empezaba a ver pacientes de España. Y en un momento él me dice, mira, yo sé que los pacientes que eran todos de otro gen, que el GRIN1, se estaban como formando en un grupo. Y él me dice, ¿quieres formar parte de eso? Y le digo, claro, yo estupenda. O sea, yo mientras más seamos y más podamos hacer juntos, porque seremos más voces, enhorabuena. Y ahí fue donde me terminé metiendo en ese momento. Yo era la única que tenía otro gen, que no era GRIN1, en el grupo que comenzaba en que el que es ahora el presidente de la asociación, que es Andrés Domínguez, que él está en Negreira, en Galicia. Entonces él fue todo una cosa de coincidencias, ¿no?
Así y nace, en ese grupo, ¿no? Esa asociación, sí, que se denomina Greenpatía, ¿correcto?
Exacto, porque lo que decidimos en ese momento era que íbamos a incorporar a todos los genes green, porque éramos tan pocos en ese momento, o sea, éramos 7 padres en total, porque luego yo también incorporé un par de familias de aquí de España que eran green 2B como yo, y yo sabía que estaban por ahí pululando, y claro, ahí construimos el grupo inicial, ¿no? Que fue la primera junta directiva y todo lo demás, y claro, nuestro interés era dar impulso y dar voz. Porque, perfecto, claro, en ese momento ni la gente de pie, pero tampoco los médicos, sabían de lo que estábamos hablando.
¿Y qué acciones estáis realizando en la actualidad, Sandra?
Ahora mismo, bueno, estamos por todas partes. Aparte de estar en las redes sociales como unos locos, y tenemos, sí, un grupo de redes sociales que es maravilloso,
sí,
tenemos ahorita uno de las cosas más grandes es que tenemos un proyecto con el Hospital San Juan de Déu,
uh-huh,
para poder entender un poco mejor de qué va la enfermedad y cómo podemos ir viendo los progresos que hacen los niños. Porque para la mayoría de enfermedades tú necesitas lo que se llama una historia natural de una enfermedad. O sea, sabes el comienzo, el intermedio y el fin. Pero bueno, no pongamos el fin, pero simplemente cómo va avanzando.
El desarrollo,
¿no?
Correcto.
El desarrollo, exacto. Entonces, porque claro, para poder decir, este niño ha avanzado, tienes que decir, bueno, ha avanzado sobre lo que se suponía que iba a avanzar o ha avanzado más de lo que se suponía que iba a avanzar. Entonces, todas estas cosas son muy importantes de cara a poder hacer un buen tratamiento. Y ya, por ejemplo, en el momento que mi hija prueba este suplemento alimenticio y le va bien y no sé qué, pero claro, le va bien, pero es todo, en este momento es todo muy subjetivo.
Claro.
Entonces, de cara al futuro, y que se ha hecho, es el primer ensayo clínico que se ha hecho en el mundo de esta enfermedad, lo llevan a cabo ahorita en San Juan de Déu, que es justamente con este suplemento alimenticio, y hay 26 pacientes de toda España que están incluidos en este estudio, y si este estudio se ha replicado en otros países europeos. Entonces, la idea es tratar de entender cómo va, pero al hacer el estudio, la doctora se empezó a dar cuenta, hay cosas que yo estoy midiendo o que quiero medir, que no las estoy pudiendo captar en la información que yo tengo o las bases que yo tengo escritas para este proyecto, ¿no? Por ejemplo, el otro día justamente hablaba con ella y me dice, claro, yo no contemplaba que, por ejemplo, con la serina podía yo o no medir cosas como la motora fina, si los niños pueden dibujar o no pueden dibujar mejor. Eso no, uh-huh, está descrito en ninguno de los protocolos de desarrollo normales que existen. Entonces, lo que ella decide a raíz de esto es crear una escala para la enfermedad. Y esto se cree en muchas de las enfermedades nuevas de neurodesarrollo, pero para eso necesitas no solamente el input de los médicos, pero también el input de las familias, ¿no? Que, uh-huh, ellas aporten lo que está pasando con el niño y lo que ven del niño.
Claro,
y entonces ella me ha dicho.
El reto es que no hay una experiencia anterior, ¿no? Que pueda validar, ¿no? Que estos pasos te van a llevar a tal resultado, ¿no? Es todo un poco prueba-error. Y el problema es que estás haciendo prueba-error con personas que, claro, que son vulnerables y que es todo un curso, ¿no? Entonces,
sí,
supongo que Greenpatía, intentar, ¿no? Dar esa información de lo que tenéis, ¿no? Actualmente. Y poder llegar a más familias que a lo mejor se encuentran en esta situación y que no lo saben, ¿no?
Claro. No, y lo bueno, este proyecto nace por esa necesidad de saber mejor cómo es que avanza la enfermedad, qué es lo que debemos esperar o no de los avances de los niños y cómo podemos testarlo, ¿no? Tanto a manera subjetiva, que en cierta forma es lo que tú haces con una entrevista, si el niño habla mejor o si el niño escribe mejor o lo que sea, pero también tienes que hacer cosas que son biomarcadores, por ejemplo. Entonces la doctora me decía, sí, o sea, por ejemplo, utilizar electroencefalogramas o utilizar ciertas cosas que les ayuden a ellos a medir, claro, ¿no? A ciencia cierta, pongámoslo así, como puede ser, para entender mejor la enfermedad, ¿no? Y decir, ah, bueno, sí, este niño está avanzando, ¿no? Este niño está haciendo las cosas mejor y lo podemos asociar al tratamiento, ¿no? Porque de cara ahorita esto es un nutriente, esto es un suplemento alimenticio, no hay ningún problema, al niño no le va a pasar nada, uh-huh. Pero el día de mañana sale una droga que tiene efectos secundarios y ¿cómo mides si verdaderamente el niño tiene un beneficio o no? Y claro, le puedes potencialmente, claro, dar algo que podría ser inclusive hasta nocivo para el niño.
Por supuesto.
Entonces necesitas ese tipo de información. Aparte de eso, este proyecto incluye tener, o sea, un médico que esté trabajando básicamente al 100% sobre el green. Entonces será también un punto de referencia para los médicos de las familias que no están en Barcelona, que no se pueden desplazar, que necesitan tener a su médico cerca de casa. Y además es una ayuda porque entonces es como un médico que conecta a todos, ¿no? Y por eso empezamos este proyecto, porque nos pareció fabuloso. Claro. Un proyecto que se llama Green Scale y lo estamos llevando a cabo en la plataforma del Hospital San Joan de Déu, y justo ahora que viene la gala del hospital, la gala de los inseparables, ¿no? Nos gustaría que la gente nos buscara y pudiera participar en ello.
Claro, porque esta era la siguiente pregunta, Sandra. ¿En qué punto estáis en Green Batía y qué es lo que necesitáis ahora mismo?
Ahora mismo necesitamos dar voz a que todo el mundo sepa de esa enfermedad, así como lo han hecho otras enfermedades raras, Angelman, el síndrome de Rett, etcétera, donde ya no es una enfermedad tan rara porque a la gente le suena, lo ha visto en la tele, ¿no? Entonces queremos llegar a potenciar eso porque entonces añadimos visibilidad. Uh-huh. La gente sabe que es otra enfermedad más rara, pero que estamos en el mapa,
claro.
y obviamente el apoyo económico es primordial, porque desgraciadamente para llevar a cabo estos proyectos son cosas muy costosas,
claro,
y que engorrosas, porque llevan muchos años en desarrollar. No es un proyecto que dices, bueno, un año lo termino, no, son dos o podrían ser hasta tres años de tener que pagar a una persona que esté ahí al 100% dándolo todo para tratar de entender esta enfermedad.
Claro, para poder tratarla, ¿no? En definitiva. ¿Dónde se pueden dirigir si quieren saber más, si quieren aportar, contactar, no sé? Si se encuentran en situación que quieran colaborar o que quieran consultar, ¿no? Porque entiendan que a lo mejor hay algún caso en su cercanía, ¿no? Que pueda tener,
sí,
esta dolencia. ¿Dónde pueden...?
Sí, tenemos nosotros una página web,
¿sí?,
que es www.greenpatias.org.
Perfecto.
Y también nos pueden buscar en la plataforma de la obra social de San Joan de Déu, que nosotros tenemos actualmente el proyecto comenzó como Corre por los Green, para el proyecto Green Scale, porque el presidente de la asociación hizo una triatlón, un Ironman, hace uh-huh. nada, y hizo casi 300 kilómetros entre nadar, esto, lo otro, bueno, fabuloso. Y ese era el incentivo, ¿no? Que la gente se apuntara, que lo apoyara,
bueno,
que
uh-huh.
¿no? le hiciera el sponsor. Y ese dinero ha ido íntegramente para este proyecto, porque lo que queremos es sacar adelante, queremos entender la enfermedad, queremos que las familias se sientan apoyadas, que no vayan a sus médicos en cualquier parte de España o del mundo y el médico le diga, yo no sé nada y no sé cómo tratar a tu hijo, porque no hay nada más desesperante que eso.
Totalmente.
Y que las familias al final se terminan enterando de cosas por otras familias y no por el docente. Entonces, estamos haciendo lo que podemos y en difusión también a nivel médico, a la Asociación de Neuropediatría, les hemos escrito una carta y seguiremos bombardeando a todo el que sea necesario para,
claro,
que nos den visibilidad y primeramente el apoyo y la colaboración de todo el que pueda.
Qué bueno.
Estaremos súper agradecidos, sí.
Sandra, no te puedo dejar de preguntar, ¿cómo se llama tu hija?
Paula.
Paula, ¿y cómo se encuentra ahora?
Mira, Paula está muy bien, sí, en comparación a lo que era, sí, hace muchos años.
Qué bien.
Ha hecho un cambio muy bonito en estos últimos meses. De una niña que era bastante irritable, bastante regañona, que no, sí, quería hacer cosas, a una niña abierta, que se interesa por todo lo que pasa a su alrededor, quiere cogerlo todo, quiere agarrar todo, pero es una niña, y ella tal vez es una de las más afectadas de en general del grupo de gripatías que tenemos, porque, sí, ella va en silla de ruedas, es una niña totalmente dependiente,
sí,
pero eso no quita que el padre que es padre de un niño así, o de un niño que tiene más el espectro autista, que nosotros hay muchos niños con espectro autista también en nuestra,
sí,
en
vuestra
asociación,
sí.
Es igual, porque al final es un niño que a la hora de la hora, salvo que sea muy funcional, pues será muy dependiente toda su vida. Y por eso nosotros la lucha ahorita también es a nivel congreso, de asegurarnos de que no se nos quite las prestaciones, sobre todo cuando los niños cumplan 18 años, porque parece como que a los 18 años ya ellos se pudieran ir a la universidad, pues los nuestros no. Usarán pañales toda su vida y no podemos dejar la lucha.
Claro,
¿no?
Que sí.
Entonces, pero bueno, ahí nos hemos metido en todo.
Bueno,
con
Sandra,
todos.
Sandra, pues te felicito, porque bueno, así empiezan, ¿no? Las iniciativas y así empiezan los apoyos y el tener voz en cosas que parece como guerras perdidas, ¿no? Y a la vista está, sí, que vuestro día a día ha sumado y ha creado una asociación y ahora estáis yendo un poquito más lejos, lo cual son excelentes noticias, Sandra.
Sí, bueno, muchas gracias, pues, y otra vez gracias por darnos voz en tu programa y realmente lo aprecio muchísimo, y cualquier cosa, aquí estamos.
Muchísimas gracias, Sandra. Pues muchísima suerte y que vaya muy bien esa jornada en San Juan de Déu, ¿no? Ese congreso que tenéis ahora a la vista y que haya gente muy interesada y que tengáis muchísimo éxito. ¿De acuerdo?
Sí, esperamos una buena participación para la gala de Los Inseparables. Muchas gracias.
Que así sea. Gracias, Sandra. Hasta pronto. Chao.
Adiós.
I avui aquest nou capítol de Helena en Bach ens acompanya en David Oliver. Molt bona tarda, David.
Hola, Helena, què tal?
Ja només dir-me hola ja em fa riure, perquè és que estic tan contenta de que estigués avui aquí. Feia tant de temps que no et tenia aquí al costat amb el micro.
És veritat, eh? Sí, però mira, sí, sí, justament avui estava aquí a Molins, sí, i quan m'has dit que si volia
ja
venir, encantat,
ja
doncs
ja
vinc.
Ja està, perfecte. Tot ha confluït.
Tot.
Els elements de vegades conflueixen en una forma positiva i se converteixen en una cosa bonica, com
els
és
astres,
ara.
Els astres.
L'univers. Ara que parlem d'univers, per presentar-los als nostres oients, qui és el David Oliver, si hi ha algú que no et conegui, perquè igual...
Pocs, hi haurà pocs.
Pocs. David Oliver és un cuiner integratiu. A mi m'encanta aquesta paraula, jo no sé què vol dir, però per això et concedeixo la paraula, et cedo la paraula, cedeixo la paraula, i sisplau, vinga. No, a poder ser no et mogues amb la cadira.
Fa un nyigo-nyigo, no? Sí,
sí, sí, sí. S'ha sentit el nyigo-nyigo, s'ha sentit.
Bueno, m'estava posant còmode.
A veure, David, sí, si t'has de presentar,
sí,
com et presentes?
Lo integratiu m'agrada molt, que m'ho dius tu i m'agrada molt, perquè vol dir que integra, la persona que integra, no? Jo crec,
sí,
que sí, jo soc de formació cuiner, no? Vaig fer cuina fa molts anys a una escola de Barcelona, però amb el bagatge personal meu, no, he anat integrant coses, no? He fet cuina, doncs, la cuina normal i corrent que fa tots els cuiners, però a partir d'aquí, doncs, vaig veure que la cosa necessitava una mirada més cap enllà, vaig fer dietètica a l'escola de Roger de Llúria, on dono classe avui en dia de cuina, vaig formar-me en cuina vegetariana, macrobiòtica...
Has passat per diferents etapes, no?
Sí, la vida, no?
La vida,
que ens porta,
sí,
la vida.
Sí, sí, sí.
Anem,
sí,
integrant coses, no?
Sí, totalment, totalment. Sí. Arribes a la cuina per casualitat, David?
Arribo a la cuina una mica per casualitat, sí, perquè jo volia...
No sé per què.
Mira, sí.
Sí, 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 sí.
Jo volia sortir de casa aviat i vaig dir, escolta...
Com?
Perquè en aquella època doncs, no em venia de gust estudiar res o no, i llavors vaig dir, me'n vaig a treballar. Uh-huh. I el més fàcil en aquella època era treballar a cambrer, així, no? I tenies diners per sortir, per fer les teves coses. Uh-huh. I llavors anava veient jo que vaig tenir molta sort per això, perquè vaig anar a parar a un lloc on els cambrers eren molt professionals d'escola i em van ensenyar a mi tot el que havia passat a l'escola d'hostaleria de cambrer. Llavors jo desespinava, flambejava, feia de tot, passava molt bé. Però anava veient que cada cop això s'acabava i que la cosa creativa estava a la cuina. Jo deia, pues mira, ja posats que treballem en aquest sector, no? Uh-huh. Doncs me'n vaig a la cuina, vaig a estudiar cuina. Llavors vaig aplicar per estudiar cuina, no? A l'escola Hoffman de Barcelona, i vaig començar aquesta etapa, no?, que m'ha portat fins aquí, a sentar-me amb tu.
Per poder parlar com a cuiner integratiu.
Sí.
Fantàstic. I avui en dia, David, si haguessis de definir-te com a un tipus de cuiner, si es pot definir com a tipus de cuiner, no? Perquè n'hi ha que li agrada més la pastisseria, n'hi ha que són més cuina vegetariana, com has parlat, més cuina, no sé, quina seria la definició que tu adoptaries?
Bueno,
m'agrada que sé que no t'agrada definir-te, eh?
Són etiquetes, Helena.
Sí, totalment, totalment.
Sempre queda com limitada la cosa a l'etiqueta, no? Però, bueno, si ja que m'ho demanes, jo, per bagatge professional, perquè ara estic donant classes, no?, a diversos llocs, la cuina que estem donant és cuina, li podem posar saludable, healthy.
Molt bé,
no?
Jo molt
dic
bé
als alumnes que em poso el gorro, healthy, saludable, i que miro quan hi ha aliments, ingredients, el miro des del punt de vista de què m'aporten aquests ingredients, com els puc combinar perquè tinguin la major sinergia possible. Jo busco això a la cuina que faig.
Molt bé.
Sense renunciar al sabor, que estigui bo, perquè si no, escolta,
sí,
què?
Sí,
si no,
sí,
no funciona.
Sí, sí. No, a més, ara estem en una època d'aquelles de, no? Ara hem de reparar tot el mal fet a l'estiu, no?
Clar.
Perquè, clar, a l'estiu sempre els excessos... Arribem que si molt estressats per tot el que portem d'Operació Bikini, no?
Mm-hmm.
Llavors, a l'estiu ja és... Ja m'he tret la samarreta, ara ja...
Un cop ja estàs, no?
Peti qui peti, no? Mai millor dit, no? Llavors, clar, ara ens hem de preparar per Nadal, perquè, clar, això és la vida, no? I ara hem de ser una mica... què? Com hem de ser?
És una bona pregunta, aquesta. Jo cada cop
ja no.
M'agrada menys el tema de les dietes i el tema de... Perquè veig que no té molt de sentit, no? Té més sentit el ser conscient del que estàs fent i llavors, bonament, no? Allò, bueno, escolta, tinc una vida molt estressada, no puc canviar-ho, doncs ho hauré de recompensar amb uns donetes i una palmera. Doncs, pues, escolta, saps què vull dir? Que, en el fons... Em trobo molta gent que vol canviar d'alimentació és de canviar de vida, i és molt complicat perquè
sí,
l'alimentació està lligada molt al tema emocional, no? I per tant, si no hi ha un canvi pels dos cantons, la cosa és una taula com que balla d'una pota i és complicat. Per tant, jo et diria, comença a ser conscient d'on patines o per què fas segons quines coses, perquè, mira, per dir-t'ho clarament,
No em parles a mi, parla a tots els nostres oients, que m'estàs aquí personalitzant com si jo mengés malament, per favor.
No, però a través teu, no? Jo a través teu, ja que
l'he dit,
els nostres escoltants.
Que justament has dit donetes, ni que m'haguessis vist tu per un foradet, anem a veure. Molt bé.
Tots patinem. Jo ara estic començant les classes al Roger Llúria i sempre que comencem...
I a què consisteixen aquestes classes? Explica'ns una mica, perquè clar, has dit fer classes, però fer classes de què?
Bueno, es tracta de que el segon curs de dietètica, dels que volen ser dietistes, hi ha la part de cuina, de dietoteràpia, no? Fem una dietoteràpia, fem una cuina enfocada a patologies, no? Pues a diabetis o patologies del cor.
Tot pràctic, entenc, no?
Clar, perquè si no, quan una persona va al dietista i diu, bueno, escolta, em passa això, vull canviar l'alimentació, i li dius, vale, has de menjar més verdures. Diré, com ho faig? I tu, doncs no ho sé, mira't internet, no.
Google, busca Google.
Tu em deies, no, el batch cooking, no? Pots donar com estratègies perquè la persona es pugui organitzar millor si vol fer aquest canvi. Llavors, cal que primer el dietista ho hagi també assimilat, perquè si no es queda com molt fake, no? Com, què faig? Doncs pues no sé, ara
clar, tota la planxa, no? Tota la planxa i... Clar, una miqueta, un rajolí d'oli
clar.
i...
Pues no, donar-li com
clar,
opcions...
Això que dius que sigui bo, que estigui bé, que t'entri per la vista, no?
Clar,
que diguis, uau, em ve de gust menjar-me aquest plat, no?
Sí.
Molt important.
Sí, i tot això, a més, conjugat amb el tipus de... Has de fer com un escàner de la persona, perquè no tothom és la mateixa persona, li vindrà de gust el mateix i tindrà temps de fer el mateix. Hi ha gent que és molt pragmàtica i que amb això la planxa i verdura bullida o saltada li va molt bé, i hi ha gent que és més gourmet i li faltarà pues, un oli infusionat de no sé què i ensenyar-li a fer una confitura no sé quant i amb la verdura que t'ha sobrat fer un fermentadet. Bueno, has d'anar veient, no? Jo crec que aquí és el que tens davant, què t'està demanant i donar-li opcions perquè et tira endavant, com allò, no? La pastanaga al burro, no? No sí, sí, és bona metàfora.
No seria una bona metàfora, però bueno, acceptem. Ara mateix estic pensant
que igual no és una bona...
David, has parlat d'estrès, has sí. parlat de planificar, no? I has parlat de saludable, no? Potser serien com les tres paraules, no?, que volten una mica, no?, a la ment de qualsevol persona que vol alimentar-se bé, però va estressat i té de planificar perquè, si no, el problema que tenim és que arribes tard, cansat, llavors que dius, ara m'hi posaré a fer... Sí. No, agafes qualsevol cosa, ràpid, i aquí està el problema, que un dia pot ser, però clar, si és una dinàmica reiterada...
Sí.
No?
Sí.
No? Correcte?
Sí, correcte, correctíssim. De fet, a mi em passa el mateix moltes vegades.
També. Si soc en casa d'herrero, cuchillo de palo, no?
Soc professional, però treballo tant fora de casa que quan arribo a casa, si no m'he planificat bé, doncs tiro de recurs. Vale, soc ràpid, soc un professional, puc fer coses que igual
pots
una persona...
Pots improvisar, no? Puc. Tens recursos, no?
Tinc recursos, però i si no tinc el gènere, i si no he comprat, i si no hi ha res a casa, no? Vull dir que és veritat que t'has de planificar una miqueta i cadascú ha de veure fins a on es vol planificar. Hi ha gent que necessita una planificació exhaustiva, que vol saber cada dia el que menjarà, i gent que igual amb una cosa més de tenir un fons de nevera, que en el fons...
Exacte,
el vaig un fons de nevera. Fons de nevera.
Quin concepte més bonic.
Les fons jaies, de nevera. Fons de nevera.
Fons de nevera.
Aquest
que vull aconseguir jo. Ara sí que parlo de mi, eh? Aquest és el meu objectiu 2021, que ja s'acaba i encara no l'he aconseguit, i estem a octubre ja, no? Bueno, jo crec que em donarà temps. Per això t'he convidat avui aquí, bàsicament. Hi ha un concepte que ara que dius fons de nevera, planificar, ser conscient del que menges, etcètera, que és el batch cooking, que jo no paro d'escoltar-lo, i a Instagram és una cosa que està com en ebullició, és a dir, qualsevol persona que es dedica a la cuina fa batch cooking, avui en dia, i a sobre amb una rapidesa i amb una capacitat de que amb un tomàquet, no?, amb un, jo què sé, amb un pebrot i amb una ceba, fa unes coses que dius, ostres, no? Felicitats, no? Jo no sé si seria capaç de tenir tanta imaginació, no? Ara fora bromes, no? Una mica, què és això del batch cooking i com ho podem adaptar al nostre dia a dia, si és que ho volem fer, clar.
Ja. Yeah. Bueno, per mi, el batch cooking és la versió moderna del fons de nevera de les iaies.
De tota la vida.
Tota la vida s'ha fet això, la iaia ho ha fet d'una manera i ara l'Instagram ho fa d'una altra manera, doncs, més florida igual o més vistosa. Quan més mini-tàpers i més històries del batch cooking vulguis tenir, doncs més temps has d'invertir i més t'has de trencar el cap, s'asseure, planificar el menú setmanal, veure de cada plat quins són els ítems o les coses que pots avançar i com, l'important per mi seria com, quan dissenyes un menú d'un dia o de dos, què fer amb el que et sobra o el que pots sobrar d'aquest dia.
Totalment, sí, d'acord.
Que això construeixi el menú dels següents dies, clar, perquè així, no?
Clar.
M'invento, si fas una salsa, aquesta la tomàquet la pots reconvertir, no?, amb un altre tipus de salsa, ficant-li, pues, una espècie o posant-li, pues, m'invento cúrcuma o curri, pues, és una altra salsa. La base pot ser el tomàquet, però tu canvies. Així
clar, no fer mandonguilles,
sí?
Rotllo com si fossis 10 persones, en realitat sou 3, i que estàs menjant mandonguilles tota la setmana. Clar, llavors dius, pues, potser que no és el concepte de batch cooking, no?
No tant, no? Però sí? Si fas això, que també és possible, perquè això també és interessant, perquè tu, clar, quan cuines, cuinar de mandonguilles per 10 seria una mica més de treball que cuinar per 5,
sí?
Tu fas el doble i congeles. I saps que allò, t'ho apuntes bé, per aquí una setmana tens un dia de mandonguilles allà guardat. També es podria fer.
També
és una manera de fer un tipus de batch cooking. No tot és tan florit com el batch cooking aquest que veus per... No te creas tot el que ves per Instagram, querida.
És un bon consell. Però a més, veig unes neveres ja espectaculars, eh? No, hi ha una presentació que dius, uau.
Clar.
Que no vinguin, perquè jo dic igual, és que els d'Instagram fan passejos per Barcelona i arribaran a casa meva, trucaran, obriran la meva nevera i serà un drama, jo. No funciona així. No.
Bueno, ara el divendres que ve, he quedat amb una usuària, pacient,
sí, client. Sí, usuària, molt bé.
Que anirà a casa seva a veure la nevera, a veure el seu lloc, de la seva cuina, perquè només així podem planificar una sèrie de coses.
Que serà un servei que tu faràs ara, sí, per una persona...
Sí, que m'ha cercat i m'ha dit, mira, em passa això...
Hombre, però això ens has d'explicar?
Doncs bueno, que també és possible fer aquest acompanyament personalitzat, no? Perquè què es troba la gent? Que va al metge i li diu, escolta, tens celíaca o tens intolerància al sorbitol, per dir alguna cosa. Vale, què faig? Doncs mira, no mengis això. Però bueno, clar, li han donat una llista de
coses que no pot menjar que no pot.
I que pot, i diu, què faig amb això?
Totalment d'acord.
Llavors li cal una mica d'ajuda en quant a això, donar-li eines per poder-se... No? Per poder començar a fer aquest tipus de canvi que ha de fer, sí o sí, perquè el metge l'ha dit que té que fer canvi.
Clar, en aquest cas és més impositiu, no?, el tema, perquè sí. Aquí tens una malaltia, llavors, clar, sí. Aquí t'hi poses les piles, sí o sí ho has de fer, no? Però en el cas de la majoria dels mortals, que segurament no hi ha cap mena de restricció o no, o desconeixem que existeixi, perquè a vegades la podem tenir sí. I no ser conscients. Com ho fem, això d'organitzar-nos? Què fem? Un dia a la setmana... ens parem i comencem a pensar, comprem...
Torna a ser...
David, com si fóssim nens de 4 anys.
Molt bé. Helena, tornem a la casella número 2, que era, abans, al principi de tot m'has dit, no, com hem de fer ser conscients? Per una vegada, parar un momentet i amb tota humilitat ser conscients de quina és la nostra vida familiar, qui som, què estem fent, perquè, clar... Voler planificar un batch cooking d'aquest nivell d'Instagramer, depèn de quina vida tinguis, és absolutament una bogeria, perquè acabaràs que el cap de setmana que tens lliure per tu, per finalment descansar de tot allò que t'agobia durant el dia a dia, estaràs tancada...
Estàs fent batch cooking.
...una cuina, vull dir que acabaràs pitjor de que has començat. Faràs dos batch cooking, el tercer, no sé, cometràs algun crim, saps? Contra la família, contra algú d'algú altre. Per tant, no sé, jo crec que el primer... Tornem al moment de base. Ostres, qui sóc jo? Quina és la meva vida? Què puc fer? No? Fins on puc arribar? Fins on vull arribar? Per exemple, jo personalment,
Vinga. Tenir
cada dia planificat absolutament el que tinc a menjar m'avorreix molt. No seria capaç. Jo sóc més lliure, perquè a vegades anant cap a casa, passo per una tenda i dic, ostres, què hi ha aquí? Que interessant, m'ho compro, m'ho emporto. A mi el que m'agrada més de la batch cooking és fer-me un caldo, un fondo, un bon caldo per la setmana.
Correcte.
Fer-me unes llegums. Mira, la setmana aquesta menjarem llenties, per dir alguna cosa. Faig unes llegums. Si m'apures, pues, el tema del cereal, pues, faig una mica de mill, una mica d'arròs, per tenir sempre un cereal a punt, saps? I algun sofregit, que em tregui d'un apuro ràpid, saps? Jo amb això ja tinc prou, perquè després, per mi és molt més fàcil, no?, fer el menú de cada dia.
Si agafes un peix, unes bases. Ja pots acompanyar. Si tens una carn, pots
correcte.
Però tens, diguem-ne, que la part més elaborada, que seria, per exemple, fer un brou, que són hores, ja ho tens. O una salsa,
ja ho tens. Un brou, saps? Fas una llegum cuita, un sofregit, i amb això de base ja tens una mica de dir, bueno, si no tinc molt de temps, jo em puc enfrontar amb el menú de cada dia. Més enllà d'aquí, sí, és possible. Llavors, el que t'has de fer és saber organitzar la setmana amb què menjaràs, de quants dies de peix, quants dies de carn, i a partir d'aquí anar tancant la mira. Vale, dos dies de peix. Quin peix vull? Pues aquest peix. Quina salsa tinc que fer? Pues aquesta. Llavors, vale, el peix la faré l'últim moment perquè no el puc fer abans.
Uh-huh.
La salsa la puc fer abans. Pues llavors, el diumenge anterior, no? Perquè, clar, les compres per la setmana següent les has de fer el divendres, com a molt tard, perquè has de començar a cuinar dissabte o diumenge, no? Llavors, sí, super. Dissabte o diumenge has de començar a fer les bases, les salses, etiquetar-les, posar-les el número adequat al menú que has de fer, no? Menú 1, pues el tàper, salsa 1, tal, llavors guarda't a un lloc.
Home.
Llavors, quan això vas
ja
molt
està,
allà...
És un nivell, això,
Quantes més tàpers tines tens...
Més números hi ha a la teva cuina, més capaç... Vale.
Llavors, el que has de fer pel dilluns... Si tu cuines el dissabte o diumenge o el dilluns, dimarts, igual pots estar a la nevera, però a partir del dimecres igual congeles. I el dilluns es congeles. Però tornem al mateix. Has d'agafar-te els tàpers i numerar-los. Menú 3 el dimecres, o menú dimecres, menú dijous. Llavors, tens les bases. I a partir d'aquí complementes amb el que ja has decidit, no?, que pots fer l'últim moment. Temes estufats, doncs sempre poden fer-se abans. Però tema carn a la planxa o arrebossada, és millor fer-la al mateix moment, si no queda igual massa sec. Petxugues són més seques, si vols fer un pollastre, doncs fer-lo abans, doncs una pota, una part de la contra, que és més melosa, bueno, vas descobrint una miqueta el teu sistema. Però insisteixo, jo ho he provat i a mi tenir tants tàpers, tanta història, perquè a vegades no estic jo allà, i està l'altra persona i m'ho trastoca tot, saps? Allò que t'imagina't una setmana.
Barreja l'1 amb el 3, el 3 amb el 4.
Allò és l'hecatombe. Arribes a la cuina, després d'haver currat com un boig, una boja, tot el cap de setmana, i et diuen, ai, he cagat aquest tàpat i aquest altre, i el 3, d'on era el 5, m'has tocat, tu m'ho mogut tot de lloc.
Ja, agafa una mica de calor interna.
Clar, llavors, has de ser que tota la teva família sigui molt obsessiva, no?, i que vulgui tant, i sigui capaç de mantenir aquest ordre dels tàpers, perfecte. Ja. La que tinc jo, t'asseguro que això no funciona.
És un bon pensament, no? Ens hem d'adaptar, potser no tant d'adaptar nosaltres al sistema que ens venen, és més adaptar el sistema a nosaltres, no? És el sentit comú, no? El que passa que de vegades, no?
És que al final
total.
Qui dona l'últim cop de veure el subjecte, qui sóc jo, és que si no sé qui sóc jo i quina és la meva vida, estem donant voltes, el que dius tu, informació, hem de fer això, ja, però bueno, igual això li va molt bé a aquesta persona, però a mi, com no m'ho adapti una miqueta, més mal em farà que bé. I jo t'asseguro que si em passo cap setmana cuinant, a veure...
I tu ets cuiner i se suposa que és la teva passió.
M'encanta.
Clar, però
escolta, Elena, també... El deia el músic amic de la meva companya, la Sandra, diu, un és músic professional quan toca, quan no té ganes. És a dir, un cuiner professional cuina, pues cuina sempre, tingui ganes o no tingui ganes. El cuiner amateur, el cuiner de... Pues llavors cuina quan té ganes, i llavors hi posa, no? I a vegades has de cuinar per professió. O sigui que no sempre tens ganes de cuinar, però a vegades ho has de fer perquè et toca cuinar, i ho fas amb tot l'amor del
correcte
món, però no sempre
correcte
va acompanyat d'un desig
allò
intern.
Intern de dir, uau, sí, estaria aquí ara, no? Sí. No. Potser també tens el moment que dius, doncs no faria res. Vida contemplativa, que començàvem fora de micro, no? Que tant ens agradaria, no?, de vegades, tenir aquells moments de no fer res. Fantàstic, eh?, sí, aquesta sensació. Ja per anar acabant, estem a la tardor.
Mm.
Plats estrella de la tardor. Així, a veure si ens inspirem aquest cap de setmana o el proper, o quan sigui que ens escoltin, per fer, no sé.
Bueno, ara tens ja, sent a tardor, pots començar a incorporar bolets, no?
Oh, no? Fantàstics.
Poden ser saltats, poden ser una crema...
Això també és una cosa que es pot fer, no? I tenir-ho com un arrosset, no? Com un acompanyament,
sí,
no?
Fos fer la marca, que es diu, no? La marca de l'arròs, que es fa el sofregit, li poses una part dels bolets i tens una marca potent per fer d'això, doncs des d'un arròs...
Després escalfar i prou, no?
Per exemple, o cremes, no? O també saltar bolets a l'últim moment, una miqueta de julivert, que està molt bo, per exemple... Una altra cosa que també ve ara és el boniato, la carbassa, són molt versàtils, des de fer-la al forn, no?, com si fos una patateta, no?, fins a una crema, per exemple, fins a postres amb boniato i carbassa, vull dir que són molt, molt versàtils, són elements que són molt de tardor. Tot ara, quan comença una miqueta el fred, tot el tema de les arrels comencen a entrar, no?, el nap, per exemple, la xirivia, que només la fiquem al caldo, però que pots fer unes cremes molt xules amb xirivia i el nap. Són molt bones.
Veus?
Molt, molt bones. Un dia, si vols, portem recepta i l'expliquem.
Clar, clar. No, ja t'ho dic jo. Sí, afirmativo. Afirmativo.
El tardor és un moment d'aquests, per com tu dius, venim de l'estiu, que de la calor i tal, dels excessos, no? I és un moment també per aprofitar, no?, per entrar a l'hivern i depurar una miqueta, no?
Una mica, sí. A més, ve de gust, no? Ara, quan has comentat allò del brou, tampoc és que faci un fred ara, ni molt menys, però a mi em ve de gust, ara, per exemple, per la nit, prendre'm un brou. Tu com fas el brou, per exemple?
Molt bé.
Molt bona pregunta. Així.
Molt bona pregunta. M'encanta que m'hagas aquesta pregunta. Bueno, jo faig molts tipus de brou, perquè com donem classe de brous allà, doncs molts tipus. Però bueno, l'important per mi és tenir clar quin tipus de brou vols fer, si t'agrada la carn, si t'agrada el peix, si t'agrada les verdures, si vols un brou més fosc, més clar. Llavors, depèn del que tu vulguis, doncs ja seria tècniques per aconseguir un brou molt claret, molt suau, o un brou més fosc i més contundent, depenent del que tu vulguis. Llavors, hi ha molts tipus.
Vinga, va, claret. Avui ens inclinem pel claret.
Vale. Un
brou, no et salvaràs, no et salvaràs.
Un brou claret vol dir que és gairebé, és com els ingredients col·locats amb carinyo a l'olla, posar aigua i fer xup-xup. Punto. O sigui, portar ebullició... quan comença el xup-xup, baixar el foc molt suau i que vagi fent. Per què no saltem ni bracegem ni fent res? Perquè no volem color, volem que sigui
claret,
una cosa suau, clareta, que sigui amb gust, però que no tingui aquests gustos potents d'un brou així amb cremats o amb torrats, no? per plats més delicadets, per un peix, no? Imagina't un peix, correcte, amb una salseta,
sí,
clar, si faig un brou molt fosc, se'l menjarà el peix i no tastaré res. En canvi, un brou claret d'aquests, amb un peix...
Doncs... I què porta dintre el brou claret? Vale. Perquè és que, clar,
és que aquesta...
no m'ho vols explicar?
Sí.
No m'ho vols explicar?
Tot, sí.
Ah, vale, vale.
Pots portar el que tu vulguis, perquè al fons dius, avui de peix... Doncs agafo un caparrap o agafo espines de lluç, llavors amb les verdures, les espines de peix sempre és important que quan te les donen, si hi ha sang, les tinguis amb aigua una estona, per blanquejar, correcte, que es diu,
uh-huh,
i a partir d'aquí van a dintre del pot, mullar amb aigua, i es diu, quan es diu mullar sempre és interessant que mullar a cobrir una mica més, tampoc posar molta aigua, perquè a vegades la gent pensa, poso molta aigua perquè em rendeixi molt, sí, però clar, si poses molta aigua tindrà menys gust. I quan tinguis que utilitzar-lo has de reduir, no? Per tant, a vegades val la pena cobrir, treure un brou, que no serà molt, però bueno, el que toca, i que tingui sabor. Llavors, si vols de peix, espines de peix. Si vols de pollastre, doncs ossos de pollastre. Vull dir que el que tu vulguis, però sense aquest punt de
barreges verdures, per
sí,
exemple, també?
Sí, sí, també. La verdura es diu moltes vegades la guarnició aromàtica.
Sí.
Per mi no ho és, perquè els brous estan acostumats a haver molta xitxa i poca verdura, però els brous vegans és tot ple de verdura, amb la qual cosa, la guarnició aromàtica per mi són les herbetes que tu li poses al brou. Hi ha gent que li posa, saps, el buquet, una cosa que es diu buquet garni?
No.
Que tu ven al mercat la fulla de llaurer lligada, sí, amb espècies.
Ah, sí.
Tu pots fer a casa amb una fulla de porro, posa romaní, farigola, llorer, ho lligues amb un filet i ho poses allà. Això també acaba de donar gustet al caldo, no? Pots ficar clau, pots ficar pebre, això acaba de donar una mica del caldo de acabar de rodonir. L'important és que tingui xitxa, si és en el sentit no de carn, sinó que tingui substància, vegetal o animal. Si és vegetal, doncs mira, tens el porro ara, tens el nap, la xirivia, tens la ceba... No? Tot això...
Pastanaga,
correcte.
Molt bé,
correcte,
molt bé.
Col.
Llavors, dues preguntes. A partir de que està en ebullició, quanta estona és recomanable? 2 hores? 3 hores?
Depèn del tipus. El de peix...
No sé per què m'ho imaginava,
Clar.
No, anem a parlar del claret. Digues els dos.
El claret, i depèn del que tingui. Si té peix, recomanen, si vols fer un caldo que sigui... que tingui bon gust i no tingui punts molt forts i amargs del peix,
sí,
25 minuts, 30 minuts.
Fora.
Llavors, pots apagar el foc i deixar una estona que infusioni, que es quedi allà, però no bullint.
Però
més.
No bullint. Vale.
Això, una.
Molt bé.
Els caldos animals, quan passa del pollastre cap a la carn, són més hores, perquè li costa més el pollastre. Per tant, parlem d'una hora i mitja, 2 hores, si fos de carn, doncs hi pot ser 3, 4, 5 hores, a vegades, depèn del fons que tinguis. I el de verdures, que em deies, portarà algues, portarà més coses, una horeta, ja n'hi ha prou.
Val. I després, amb aquestes verdures, amb aquest pollastre, amb aquest, l'espina del peix no, perquè clar, aquí ja ho veig més, bueno, si tens gat o no, o els gats ja tampoc mengen això igual.
Els gats els agrada també, sí, depèn de quin gat.
Què fas amb això? Amb aquestes verdures, per exemple, de vegades?
Vale. Doncs si has comprat la verdura per fer el fondo, es diu fondo, el fons, doncs aquesta verdura... Clar, tu comences amb aigua freda, amb aquesta verdura, perquè vols que tot el gust passi a l'aigua, no? I així
tu quedes
a l'aigua amb el gust. Però, a vegades, jo també agafo les verdures, les trituro ben triturades, i tinc una base de verdura triturada que em pot servir per donar un gustet a un plat amb arròs, un sofregit, o puc fer una crema. Saps?
Amb
això, i una mica de cal, fer una crema, també. Aprofitem-les, jo crec que s'han d'aprofitar.
Clar que sí. No comprar aquells packs que venen, no?, com verdures que estan ja com molt potxes, no?
Sí.
I llavors, clar, no? Després dius, ostres, no, això no faré res. Doncs potser aprofitar, comprar verdures i aprofitar-les, no?
Clar.
Molt bé. Clar. Aquest seria un bon concepte, veus?
Si
aquí ja estem
verdures.
Fent dues coses. Un brou i una, algo.
Ja
no sabem
una
què.
Cremeta, una base.
Una cremeta, una base.
Sí, sí, sí. Per fer un arròs, no?, que tingui una mica d'aquestes verdures triturades a sobre, l'heu engustet, i així l'arròs no està sol. Pot ser moltes coses, si
molt
la
bé.
Veritat és que sí.
Doncs David Oliver,
ja
cuiner integratiu, home, què et sembla?
Sí que xerro.
Sí que és la teva passió, la cuina, te n'adones, no? Que passa, pim-pam, parles i, bueno, has de tornar.
Vale.
Helena Mbach t'espera aquí per continuar parlant de cuina, que a més és un tema que jo crec que és recurrent sempre, no? Perquè són el que mengem, no? No
clar.
Diuen...
Clar.
No diuen?
Pues l'Helena Ambach, David amb D, tornarà, vale? Que ho sàpiga.
Molt bé. Jo, ja per acabar, et diré que el meu somni, estàs a la llista dels meus somnis, és tenir un cuiner, per mi, que em pensi el menú setmanal i m'organitzi tot això que m'estàs dient. Vale? Algun dia ho aconseguiré, David, i et trucaré.
Truquem,
vale?
Truquem.
Fins aviat. Gràcies, adéu. Una abraçada. Hem arribat al punt final del nostre programa. I ara, què? Gràcies als nostres oients, als nostres convidats d'avui i al Prat Ràdio. Ens tornem a trobar aquí dijous de 3 a 4 de la tarda. I recordeu, tot és possible amb un somriure.
Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. Síguenos a través de la música 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per tu.
Tengo un mensaje personal, personal. Intención emocional. Es un lenguaje corporal, corporal, que permanece atemporal. Es pura vida declarada, declarada, entre líneas sombreadas. Sobre la piel atravesada, atravesada, corre la sangre derramada. El más bello ritual que verás, el tiempo no lo borrará. El más bello ritual, ritual, es el ver los corazones tatuados. Es la lucha del amor y de la gloria, se trata de la misma vieja historia. Ceremonia, ceremonia, se citan la derrota o la victoria. El más bello ritual que verás, el tiempo no lo borrará. El más bello ritual, ritual, es el ver dos corazones tatuados.
Tatuados 91.6, más música. El Prat Ràdio, música sense interrupció.
Las mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. conmigo, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
De las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros, dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron,
del río verde y de los boleros.
Dame los ritmos de los buzukis, los ojos de...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. Atac informàtic al grup DAM amb seu central a Barcelona i que gestiona marques com Estrella DAM, Aigua de Beri o Cacaolat. Segons ha pogut saber la xarxa, el grup té tots els centres de treball aturats i les comandes s'estan servint gràcies a l'estoc. Reconeixen que en pocs dies podrien quedar-se sense producte per distribuir. Ara per ara, des de l'empresa no confirmen un ciberatac i de moment, diuen, no han rebut cap petició de rescat. Per aquest motiu, encara no han presentat cap denúncia als Mossos d'Esquadra. Però en un comunicat intern dirigit a la plantilla i al que ha tingut accés la xarxa, l'empresa informa que ha patit un ciberatac que restringeix el sistema operatiu amb afectació a totes les societats i centres de treball del grup. A la planta d'Estrella DAM del Prat del Llobregat, per exemple, s'ha aturat per complet la producció i la distribució de cervesa. En el mateix comunicat es demana als treballadors que no connectin els seus dispositius a la xarxa de l'empresa. També expliquen que el grup DAM està treballant per detenir la propagació del virus informàtic. La plataforma Aturem la incineradora Nova Trac Jusa de Juneda demana que s'anul·li el projecte